Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El govern invertirà 9 milions d'euros per ampliar el 30.000 les places per aprendre català i fer més cursos. És un dels acords entre Esquerra i el PSC per investir Salvador Illa. S'ha fet públic avui, just l'endemà, dels resultats de l'enquesta d'usos del català que revelen que ja només el parla habitualment un terç de la població i després de les reclamacions de diversos sectors socials. Avui que ha començat el judici a l'exconseller de Cultura, Lluís Puig, per haver-se negat a entregar les obres de Sixena a l'Aragó quan estaven al Museu de Llei de la Defensa, ha argumentat que considera que no es donen les circumstàncies per fer-se el judici, ja que Puig és a l'exili i no pot assistir presencialment. Abans de començar, a les portes del Tribunal Superior de Justícia s'hi ha concentrat una delegació encapçalada per Junts en defensa de l'exconseller. Present hi era Jordi Turull, el secretari general de Junts.
Comença un judici claríssimament polític. Això, el que es perpetra avui, és un acte de venjança, un acte de venjança del que és l'Estat espanyol quan se li deixa via lliure, que és el que va ser el 155 per anar vers Catalunya. El testimoni de la Dolors crec que ho deixa clar, és la viva imatge d'aquell que es creu en possessió del dret de conquesta, d'anar a les colònies i fer una ràtzia i agafar el que a ell li interessa i el que es vol quedar. Això va ser un espoli en totes les lletres. I el conseller Lluís Puig què va fer? El conseller Lluís Puig va defensar la legalitat.
I encara a l'àmbit judicial, ho hem sabut fa tot just una estona, el Tribunal Suprem ha imposat a l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, les mesures cautelars de prohibició de sortida d'Espanya, retirada del passaport i obligació de comparèixer cada 15 dies. L'exdirigent socialista ha comparegut avui per segona vegada pel procediment del cas Coldo. Els trens regionals entre Tarragona i Barcelona tornaran a circular a partir del 3 de març a la tarda, després de les obres del túnel de Berà. Però fins al 25 de maig no faran parada a Sant Vicenç de Calders. La direcció de Rodalies ha explicat als alcaldes del Camp de Tarragona el pla de represa del servei d'entrada. Els trens regionals passaran ja per Sant Vicenç de Calders, però no s'hi aturaran a causa dels nous treballs a l'estació. Hi ha mort un home en un incendi en un pis a Sarrià, Sant Gervasi. Es tracta d'un home de 81 anys que ha mort a causa d'un incendi que s'ha originat en una casa situada al número 14 del carrer Plantada al districte de Sarrià, Sant Gervasi. Bombers de Barcelona han rebut l'avís als vols de la una del migdia i han destinat 5 dotacions que han aconseguit, això sí, extingir l'incendi, del qual encara no se'n coneixen les causes.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir, com bé sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 20 de febrer i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Una vegada més tenim molts núvols al 70% de Catalunya, les comarques de Girona, Barcelona, Tarragona, amb aquest cel ben carregat, emboirat fins i tot, molt mala visibilitat, i avui també s'hi han afegit les comarques de Ponent. Les boires de Lleida sí que s'aniran desfent, però els núvols de Tarragona, Barcelona i Girona encara continuaran al llarg d'aquestes immediates hores i aquesta tarda. Per tant, fins i tot d'aquests núvols, que a estona seran completament compactes, s'escaparan algunes pluges locals, alguns plugins més aviat, especialment a la banda de l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre. En canvi, a l'Alt Pirineu, també les cotes més elevades de les muntanyes del prelitoral, el temps quedarà una mica més serè. La temperatura no ha de variar, per tant, fresca, però no pas molt de fred. I on faci sol, a Lleida, l'ambient molt suau. Demà, encara més núvols, no es desfaran i de tant en tant aniran deixant alguns plogims, sobretot a la costa. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de la decadència digital. Quan internet perd la memòria i el 38% de les pàgines de 2013 ja no existeixen. Ho farem de la mà de la Sílvia Martínez Martínez, que és professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista. Avui per analitzar la tendència a la baixa dels plans de pensió i de la proposta del Parlament per blindar els patis davant les queixes dels veïns. A partir de les 5 coneixerem la terrassenca Olga Tintoré, alpinista. Continuarem amb Patrimoni per parlar de la sessió de fotografies a l'Arxiu d'Història de Castellà. I acabarem amb Cultura per referir-nos a la comunitat Anime Barcelona des del Prat de Llobregat. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. El nou grau de Medicina de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa, amb una oferta de 50 places, s'impartirà a partir del curs 2026-2027 a la Facultat d'Òptica i Optometria, que passarà a anomenar-se Facultat de les Ciències de la Salut de Terrassa. L'UPC ja té llum verda per part del Departament de Recerca i Universitats i ara està en la fase de redacció del pla d'estudis, que podria estar enllestit a l'abril i que haurà de validar l'Agència de la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. La tecnologia i l'orientació personalitzada al pacient seran l'ADN del nou grau en Medicina de Terrassa. L'edifici de la Facultat d'Òptica, de titularitat municipal i cedit a la universitat, és una ubicació provisional. Malgrat tenir prou espai lliure per desplegar-hi completament els nous estudis, l'UPC continua buscant un nou emplaçament amb més de 6.000 metres quadrats per traslladar-hi la futura Facultat de Ciències de la Salut amb els graus en Medicina i en Òptica. La vol a prop del campus per aprofitar les sinergies amb l'Escola d'Enginyeries, de manera que la finca de Torrebonica, a tocar de l'hospital, queda descartada. Per la zona del campus hi ha alguns edificis municipals com l'antic edifici de la Brigada, que s'hauria de rehabilitar, o el Conservatori. La decisió serà consensuada amb el govern municipal, totalment implicat en aquest projecte.
Gràcies, Sergi. De Terrassa a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La campanya contra el quart cinturó ha impugnat el conveni de la Ronda Nord, rubricat fa unes setmanes per la Generalitat i l'Estat. La sala cinquena del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès el recurs de l'entitat i, segons els càlculs inicials, previsiblement la resolució del recurs no arribarà fins aquí a 2 anys, com a mínim. Per tant, malgrat que només és un primer pas, els fa pensar que hi ha recorregut a darrere. Isidre Soler, membre de la plataforma, ha apuntat un dels arguments que consideren que ha tingut més pes a l'hora de superar aquest filtre judicial. El fet que la Ronda Nord és només una màscara, han dit, del quart cinturó.
Clar, i aquest fet de que sigui una obra de l'Estat vol dir que no es pot fragmentar. I no es pot fer, diguéssim, una infraestructura d'aquest tipus a base de fer trossets. Ara fer fins aquí, fins allà, perquè la implicació és global de l'obra, no? I el conveni incompleix una cosa tan fonamental que és això. Ara només farem fins a la carretera de Castellà, després farem fins a Caldes, després farem fins a Granollers, després fins a la Roca, no?
Els costos judicials per tirar endavant aquest recurs sumen 17.000 euros i amb la campanya de micromecenatge que van impulsar a finals del 2024 en van aconseguir 20.000, 3.000 més.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins a Badalona. Anna Clarà, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Badalona en Comú lamenta que el govern local no aprofiti les convocatòries de la Generalitat per construir habitatge públic. La líder de la formació, Aida Llauradó, defensa que el govern local hauria d'haver cedit solars públics a l'executiu català perquè l'Incasol hi faci pisos de protecció. Tot i que els comuns defensen la construcció d'habitatges públics per part de les administracions locals, consideren que l'Ajuntament de Badalona hauria d'haver-se sumat al pla de la Generalitat per construir-ne a través de la cessió plataformes solars municipals. Defensen que les polítiques d'habitatge del govern de García Albiol són nul·les. Escoltem Aida Llaurador.
Això fa molts anys que s'hauria d'haver fet a la nostra ciutat i feia molts anys que no es feia absolutament res. I ara, doncs, que ens quedem a fora d'aquesta primera convocatòria és una molt mala notícia, no? Nosaltres el que creiem és que l'Ajuntament s'ha de posar les piles perquè més enllà de fer titulars buits, perquè són titulars de projectes que ni tan sols s'han iniciat, doncs ara, quan podem concretar alguna cosa a nivell municipal, doncs ens veiem que l'Ajuntament no ha fet la seva feina.
En aquest sentit, els comuns demanen al govern local un pla de barris que faciliti subvencions a les comunitats de veïns per a la rehabilitació dels edificis. També reclamen als populars una normativa més estricta per limitar els pisos turístics de la ciutat.
Gràcies, Anna. I ara continuem al litoral, però des del Prat en aquesta ocasió. Luis Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Reflexionar sobre com afecta el ritme de vida i la solitud no desitjada a la gent gran a través del teatre i la improvisació. Aquest és l'objectiu de l'Improamables Iaies del segle XXI, una activitat comunitària del projecte Comunitats Amables que transformarà sobre l'escenari situacions reals al voltant de la convivència intergeneracional. Ho explica la tècnica de bon veïnatge Núria Cabero.
La sessió d'aquest dijous serà a través del Teatre Fòrum, que és un tipus de teatre social, no? Però una mica la idea és poder treballar aquesta qüestió de relacions intergeneracionals, d'amabilitat amb diferents edats que conviuen en un mateix espai, en un mateix context, i poder-ho fer a través del teatre, que és la manera de posar-nos, fomenta molt més l'empatia, no?, que si ho parlem en termes més racionals, no?, sinó que diem, ostres, a través d'aquesta situació que la podríem haver vist des de la porta de casa nostra o des de la finestra, no?, o ens ho poden haver explicat, com ho veiem, què faríem nosaltres, què faríem diferent, què quan ho veiem representat, què això ens mou, ens porta a pensar, no?
Les persones assistents hauran de posar-se en la pell i ajudar-la a prendre decisions que afavoreixin la resolució de conflictes a través d'una reflexió activa i col·lectiva. Serà aquesta tarda a partir de les 6 al Centre Cívic Palmira Domènech.
Gràcies, Luis, i de retorn al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El gran projecte aquest dijous, la pel·lícula Polvo Serán, de Marquès Marcet. El film retrata la història d'una dona, Clàudia, a qui diagnostiquen una malaltia terminal i que emprèn l'últim viatge a Suïssa, on podrà decidir com i quan acabar amb la seva vida gràcies a l'ajuda d'una associació de suïcidi assistit. Flavio, el seu marit, decideix unir-se a la seva dona en aquest viatge sense retorn. Protagonitzada per Ángela Molina, Alfredo Castro, Mònica Almirall, Patricia Bargalló i Avan Prado, com a actors protagonistes, la pel·lícula marxa una mica de la narrativa clàssica i s'atreveix també amb fragments musicals. La projecció, que tindrà lloc a partir de 8:45 del vespre a l'Auditori, comptarà amb la presència de l'actriu Mònica Almirall.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar el repàs a l'actualitat de Sant Cugat, Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La plataforma Reconvertim el Camp de Golf posa el crit al cel per l'anunci del govern de Sant Cugat de projectar, en part d'aquests terrenys, un nou barri amb 3.000 habitatges de protecció oficial. Joan Carles Salles, membre de la plataforma, qüestiona la legalitat del projecte.
Nosaltres pensem que és un projecte que té una mica d'inversemblança i en aquests moments aquest projecte no és legal. És a dir, no compleix la llei d'urbanisme. I per tant nosaltres entenem que això li costarà tirar endavant. Per què? Perquè no ho preveu el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, no ho preveu el Pla Director de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en tramitació.
A més, segons Salles, la ubicació del futur barri suposaria problemes logístics i administratius, ja que estaria més pròxim al nucli urbà de Rubí que al de Sant Cugat. Sobre la voluntat del govern que l'ecobarri serveixi per ajudar els joves a emancipar-se a Sant Cugat, Salles també es mostra contundent. Sant Cugat ha pensat molt poc en el seu futur demogràfic i en com resoldre les demandes del sector jove. No ha fet una gran construcció d'habitatge públic. Davant d'aquesta situació, la plataforma vol pressionar les administracions per reconsiderar el futur dels terrenys. L'Ajuntament de Sant Cugat i el de Rubí han aprovat mocions per convertir la zona en un parc interurbà vinculat a la recerca i la sostenibilitat, remarca Salles, que reclama que reactivin els projectes que ja s'havien treballat amb diners públics però que han acabat a un calaix.
A la tarda no et desconnectis. Connectar. Internet ha estat sempre vist com un espai infinit de coneixement, però la realitat ens diu el contrari. Moltes pàgines desapareixen amb el temps, esborren fragments de la nostra història i dificulten l'accés a la informació. Així ho indica un estudi del Pew Research Center que revela que el 38% de les webs que existien el 2013 ja no són accessibles. Marxem fins a Badalona per parlar amb la Sílvia Martínez Martínez, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, i també amb la nostra companya Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Sílvia Martínez Martínez. Què tal, Sílvia? Com estàs?
Hola, doncs encantada de parlar amb vosaltres.
Primer de tot, et vull començar preguntant què és la decadència digital.
Doncs mira, en aquest terme el que podem entendre és una realitat en la que per una pèrdua d'accés o d'una part del contingut i de la informació, doncs no tenim la possibilitat de recuperar una certa dada, una certa informació, un cert contingut que estava a les xarxes, no? Que estava a internet i que per tant abans sí que era accessible a la societat.
I per què es produeix aquest fet?
Doncs la veritat és que les raons poden ser molt, molt variades, no? Des de un problema tecnològic, una qüestió també dels servidors, no? D'una falla dels servidors, no tenir ben conservada la informació, és a dir, tenir solament una còpia, tenir la informació, per exemple, també en plataformes o en certes empreses privades i que canvien la política pot ser d'ús i que, per tant, eliminen determinada informació. I fins i tot per la pròpia dinàmica també de funcionament de l'entorn digital, on de fet ja trobem que alguns tipus de contingut ja s'estan creant realment per tenir una data de caducitat i fins i tot un contingut que és efímer, no? I que solament volem mostrar durant un període de temps molt, molt determinat.
Perquè, per exemple, això de l'estudi aquest del Pew Research, no?, que revela que el 38% de les webs que existien el 2013 ja no són accessibles, quin impacte té aquesta desaparició de continguts en la nostra memòria?
Clar, aquest impacte té moltíssima memòria. Nosaltres, en els últims anys, hem viscut també un interès per fer una conservació digital de molts arxius, no?, de fer aquest canvi a la digitalització. I el que passa a internet, que es genera moltíssima informació, moltíssim continguts, és que no fem aquest rastre, aquest seguiment del que passa realment a la informació, no? Per exemple, un canvi en una institució, l'organigrama pot fer que determinat departament ja no estigui visible el que ha fet durant els anys previs, no? Un canvi de política, com explicava, fins i tot, mira, ara que recentment estem justament els anuncis de la nova política de Trump, doncs que ha dit que no donarà, no, inversió, pressupost per determinats departaments dedicats a la inclusió, a la diversitat,
sí.
I que aquests departaments estan en institucions de vegades culturals, doncs pot ser que tot el que han fet fins ara, això ja no estigui disponible des de l'espai web i que, per tant, en el pas del temps, pot ser un any o més, ja no tinguem memòria del que va fer aquell departament, no? No es pugui recuperar i, per tant, doncs, com comento, no? Això passa a ser una memòria selectiva dels esdeveniments més recents. Això, per tant, té un impacte molt directe en la nostra història més recent.
Com afecta aquesta desaparició de continguts a l'educació, per exemple, al periodisme?
Clar, o sigui, hem de pensar, a més, que n'hi ha alguns sectors o activitats que estan realment protegits, no? O tenen una entitat especial con això de la informació d'actualitat relacionada amb el periodisme, la cultura, l'educació, l'activitat acadèmica i de recerca. De fet, el reglament europeu, quan parla de protecció de dades, fins i tot posa casos, no?, específics d'extensió que tenen a veure en aquestes àrees d'activitat, no? És a dir, vol conservar i fer conciliar el dret de cadascú a la seva privacitat, a les seves dades personals, en el que és el dret a la informació, en aquest cas, no? Doncs, si hem de pensar en aquestes àrees d'activitat, doncs, si en aquells punts en què entra en conflicte un altre dret, s'ha de veure com es concilia, no? I s'ha de veure quin dret ha de prevaldre, doncs, en aquest cas, també s'hauria de posar esforços, especialment, en no perdre aquesta informació, aquesta possibilitat de l'accés a aquesta informació en aquest tipus de contingut, com dic, específicament relacionat amb el periodisme, l'educació, l'activitat acadèmica de recerca i les activitats culturals i literàries també.
I, per exemple, amb les xarxes socials, que són un entorn especialment vulnerable, què passa amb això, la decadència digital?
No, és que justament, clar, en les xarxes socials és on més quantitat de contingut de manera diària es genera, perquè és on participem la majoria dels usuaris, no?, generant aquest nou contingut. És també on tenim aquesta possibilitat de fer que el contingut sigui efímer, d'esborrar-lo, i fins i tot les pròpies plataformes, no?, tenen el dret o tenen la possibilitat, millor dit, d'eliminar un perfil, de posar determinades mesures per fer que un contingut publicat tampoc sigui visible, no? O sigui que és veritat que les plataformes ens donen en temps real, no?, l'impuls social, el que està passant, les tendències, i tenim molta informació, com comento, no?, en temps real del que està passant, però el que passa és que posteriorment, dies després, ja ens consti molt, no?, recuperar determinada informació, determinat tuit, determinat post, i és per això que aquesta traçabilitat, no?, aquest rastre de segons quin contingut pot ser complicat, i en el pas del temps, com dic, fins i tot pot condicionar la nostra perspectiva de la història, especialment si pensem en les següents generacions, que potser no han viscut directament el que va passar, però el que troben quan fan cerca als motors d'informació, i fins i tot, per què no, l'intel·ligència artificial, que ja estem trobant, no?, que és la manera o l'eina que fan servir molts joves també per conèixer determinats esdeveniments, doncs troben que potser aquesta IA que està agafant la informació d'internet no troba una altra perspectiva, no troba una altra visió, i per tant la resposta que dona està molt condicionada, pot ser fins i tot molt distorsionada, no?
Per hi ha alguna forma de recuperar aquesta informació un cop ha desaparegut?
Doncs bé, jo penso que el que sí que hem de pensar com a conjunt de societat és justament fer polítiques específiques i posar esforços en aquesta conservació, especialment d'aquesta informació més rellevant, que com parlàvem abans està molt relacionada amb àrees específiques, no? Això és on hem de posar el primer pas, no?, o el primer focus, per garantir aquesta continuïtat, aquest dret, no?, d'accés a aquesta informació, i per tant doncs garantir això, la seva conservació i aquesta possibilitat de recuperar-la de cara a un futur, a curt o més llarg termini.
Com funciona Internet Archive i altres iniciatives de preservació digital?
Doncs mira, aquestes iniciatives la veritat és que fan una tasca molt, molt important de conservació. Estan garantint, en certa manera, de tenir algun tipus d'instantània, no?, del que va passar a internet en un moment determinat, i per tant doncs facilitar aquesta recuperació de la que parlàvem. És veritat que, per exemple, també des de les biblioteques, no?, aquesta labor d'arxiu és molt important, per això parlaven, no?, d'aquest focus de garantir que determinada informació realment no es perdi.
Clar, o sigui, juguen un paper fonamental, tant les biblioteques com els arxius digitals, no?, en aquesta problemàtica.
Sí, per això, clar, la quantitat d'informació de la que estem parlant és la que fa necessari posar focus en el sentit de donar recursos, no? I això passa també per inversió, perquè mantenir tota aquesta informació, lògicament, té un cost. I això ha de ser sostenible en el sentit de que realment tingui recursos i fons per poder mantenir, no solament continuar, sinó mantenir ja el que han aconseguit, ja rescatar.
Quin paper tenen els governs i les empreses en aquesta preservació de la informació?
Doncs molts. De fet, segons l'estudi que parlàvem abans, moltes de les informacions que es perdin tenen a veure fins i tot en les administracions públiques, no? De vegades pot ser que un enllaç trencat ja no porti a determinada informació, determinat convocatòria que va passar en un test determinat, i això ja no es pugui recuperar, no? Perquè no tenim la ruta, per dir-lo d'alguna manera senzilla, per poder anar al contingut original. Llavors, en aquest sentit, comento, no?, és ser conscients des de les administracions de la importància de garantir o mantenir aquesta informació, aquest accés a la informació, però també, com parlàvem, no?, de polítiques específiques per garantir aquesta conservació, fer pressupostos que també tinguin present aquesta necessitat. Es poden fer moltes coses,
ja, imagino,
per garantir això, sí.
I consideres que hi ha alguna manera de garantir que la informació, doncs, diguéssim, essencial es preservi per futures generacions?
Doncs sobretot per aquesta part que comento, no? Des del periodisme, per exemple, no? Tenint aquesta visió de la importància de l'arxiu, que normalment, per exemple, en aquesta activitat sí que ho té molt present per la conservació de les pròpies hemeroteques, no? Ja fan una tasca molt important en aquest sentit, però també des de la perspectiva científica, acadèmica, de recerca, quan es fa una activitat, un congrés, poder mantenir tot aquell coneixement que es genera en aquestes trobades i garantir el manteniment, que de vegades és complicat, com comento, per també una qüestió de cost, no?, de no tenir inversió per poder destinar aquesta part a tenir fins i tot, no?, una garantia de que els espais on està almacenada aquella informació, els servidors, tinguin aquesta continuïtat i aquesta possibilitat de mantenir la informació allà.
I ja per anar acabant, com poden els usuaris individuals protegir el seu propi contingut digital?
Doncs clar, això dependrà també dels interessos particulars, perquè aquí entra també la voluntat d'exercir el dret a l'oblit, no? De vegades pot passar que algun contingut faci referència a una informació que l'usuari també vulgui fer desaparèixer d'internet, no? Llavors, en aquests casos hem de tenir molt en compte també que com a persones, doncs, també tenim els nostres interessos i, per tant, hem de mirar, no? Però sobretot això, ser molt conscients d'on estàs posant la informació, que si estàs en un entorn d'una plataforma privada, no?, que és d'una empresa, tu no tens ja el control sobre aquell contingut. Tu pots publicar un perfil a una plataforma social, per exemple, i pensar, mira, d'aquesta manera tinc també almacenada com fotografies i imatges perquè estan allí publicades a internet, però després pot ser t'eliminen el compte i és molt difícil recuperar, no?, contingut. Llavors jo penso que aquest coneixement, no?, de com funciona internet, i en aquest sentit molt lligat, per tant, el que és l'educació mediàtica, pot sempre contribuir també a que no avancem en passos, no?, en aquesta decadència digital.
Doncs Sílvia Martínez Martínez, professora dels Estudis de Ciència de la Informació i de la Comunicació, moltes gràcies per aportar-nos els teus coneixements i per passar-te pel Connectats.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Tarda, no et desconnectis. Connectats.
arribant a 4:45 de la tarda. Temps ara per a l'opinió. I aquesta tertúlia a tres bandes que avui la compartim amb el Manel Esteban, coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. Com és habitual, des de Badalona, Manel, bona tarda.
Molt bona tarda, Carme i companys. Aquí estem, donant guerra a tothom, el que sigui necessari.
Ui, això de guerra, ara...
Ara parlem.
Millor que no. Però vaja...
Almenys els defensarem, no?
Això seria el mínim, no? Anem a saludar el Josep Vallvé, que està jubilat, és exempleat de Caixa d'Estalvi i, a més, columnista, i també el tenim habitualment a Terrassa. Josep, bona tarda.
Bona tarda, Carme i companys. Donarem guerra metafòricament parlant, eh?
Donem guerra, sí, metafòricament, això sí.
Encantat de saludar-te, Josep.
I deixeu-me que saludem a la Lourdes Dalmau, que és professora llicenciada en Economia i Empresa, i la tenim aquí també. No sé si avui ve amb ganes de donar guerra o no, Lourdes.
Jo mai. Jo soc molt pacífica. Guerra, jo. Per què ho dius, Carme?
Perquè, home, falta pel trident. Només faltaves tu, perquè els dos primers ja...
Jo res.
Algú necessita posar pau, eh? Algú necessitem que posi pau, perquè sí, venim molt bé res, venim, eh?
A mi, per això, amb el que m'agrada discutir, costa, eh? Posar pau.
Sí, la Lourdes és batalladora.
Veus com vens també en guerrera, també, Lourdes? Veus
calla,
com també...
calla, es nota.
Molt bé, doncs avui què us sembla si parlem de la pasta? No la que es menja, sinó la que tenim guardada, no sé si a la caixa, si sota el matalàs, o si en un pla de pensions. Aquí hi ha cadascú...
O no la tenim.
Home, això... Algun raconet hem de tenir sempre.
El Josep, que estava a la caixa, se'n feia tips de vendre plans de pensions.
Sí, és un tema que m'interessa i que n'hi ha per sucar-hi pàvui, eh?
Home, doncs el que intentarem és aclarir una mica el perquè de tot plegat. Perquè, clar, la informació que jo us compartia és que els plans de pensions van a la baixa per la pèrdua d'incentius fiscals. Fins aquí, doncs, no hi ha més, vull dir que és el que hi ha. Com que no ens surt a compte, doncs, perquè hem de fer un pla de pensions. Però sí que hi va haver una època, segur, quan tu estaves en actiu, Josep, que això era el més habitual, no? Per fer una mena d'estalvi, per assegurar-nos una mica el futur.
Aprofito la benentesa per fer una miqueta de propaganda positiva en favor de les caixes d'estalvi catalanes, que se les va menjar la gran banca.
Ja, però és que ara no en tenim.
Encara queden?
Queda CaixaBank convertida... Que de CaixaBank convertida en banc.
La gran banca no, els polítics, se la van cargar els polítics.
Que es van fer coses malament en l'època de la Totxana, totalment d'acord. Però que es va... La classe política tenia moltes ganes d'afavorir els interessos del món de la banca en menjar-se al món de les caixes d'estalvi, doncs perquè els hi anaven menjant quota de mercat. Bé, Pla de Pensions era un producte que s'havia d'explicar molt bé, no s'havia de col·locar com es col·loquen els xurros, per entendre'ns, i aquí, en definitiva, ara sí que trauré la meva vena, entre cometes, una mica guerrera i crítica, en el sentit que aquests últims dies estem veient doncs la picabaralla, la batussa constant entre la ministra d'Hisenda, la senyora Montero, i la de Treball, la Yolanda Díaz, que es comporten, i que Déu em perdoni, amb tot el respecte, com si fossin unes verdoleres, amb la fiscalitat sí o fiscalitat no, de la puja del salari mínim interprofessional. De tema fiscal, aquestes dues ministres, tinc molts dubtes de que entenguin una mica el tema. El pla de pensions era un producte atractiu, sobretot per desgravar de cara quan es fa la renda. Sí. Vale? Aleshores, el que no pot ser és, per exemple, la notícia que es va produir a les acaballes del 2024, que el govern anuncia a bombo i platerets la senyora Montero dient que es permetria en els gent que ja tenim una certa edat, que tenim la sort d'estar jubilats i que teníem, per exemple, algun pla de pensions particular o d'empresa, empleats de banca, empleats de caixa, empleats de telefònica, tenien plans d'empresa, vale? Doncs es permetria fer rescats parcials o totals si les aportacions tenien una antiguitat superior als 10 anys. 10. Bé, entenc jo que el que haurien d'haver aparellat amb aquesta mesura era anunciar alguna bonificació de tipus fiscal perquè realment fos atractiu treure aquest diner i bellugar-lo i que l'economia es bellugués. Doncs no. Aleshores, ara actualment el que està jubilat, i donaré pas de seguida als altres dos perquè si no monopolitzaré el tema, el que està jubilat es pot fer un pla de pensions per desgravar impostos, però el que fa 3 o 4 anys era que podia fer una aportació anual màxima de 8.000 euros que li rebaixava la base imponible, ara li han davallat a 1.500. Això és enganyar el pagès. Això és enganyar el pagès. Dono pas als altres dos i ja anirem entrant.
No. Vinga.
Vale. Jo d'entrada sempre vull dir, repeteixo el mateix, que es va cargar les caixes, que a mi personalment em va donar moltíssima ràbia, perquè era una cosa que realment era del poble i que estava vinculat al territori i així, van ser els polítics que en les èpoques de campanyes i tal, quan havien de finançar determinades diguem-li, inversions per tal de que ells sortissin així ben parats, que és el que feien. Vinga, la Caixa, com que en els consells si tenien membres ells, va, anem a aprovar tal cosa, anem a aprovar tal altra. I així, d'aquesta manera, van deixar totes les cases fetes una desgràcia. Recordo una de València, que dins del consell hi havia una senyora que era professora de ballet. En tots els meus respectes, cadascú a lo seu. I això d'entrada, no? Vull dir, el tema de les caixes sí que se les va cargar. No va ser la banca. La banca ja té el seu negoci i funciona. Què és competència? Sí, relativa. Llavors, en quant als plans aquests de pensions, doncs, efectivament, s'ho han cargat al treure l'incentiu bàsic que era la desgravació que podies materialitzar. I, de fet, fomenta l'estalvi. I el foment de l'estalvi és bo, era bo, però en el seu moment doncs, et baixen el límit de desgravació, no? A 1.500 euros, amb la qual cosa, bueno, potser algú trobarà que és un import doncs, considerable. Home, no. Estava molt
bastant bàsic, molt mínim.
És bàsic que durant tot l'any estalvis 1.500 euros.
Clar.
Vull dir, i això doncs, es va cargar aquests plans d'inversió perquè davant d'ells que tenim altres fons, tenim llocs on es pot treure una rendibilitat de vegades superior a aquests fons. Si l'atractiu era la desgravació fiscal i ara aquesta desgravació està tan limitada a 1.500 euros, doncs vas a buscar altres fons de pensió i no necessàriament a través del banc, sinó amb empreses que es dediquen a això, a col·locar inversions i obtenen unes rendibilitats superiors. Per altra banda, no sé on t'ho he llegit, a quin article, doncs deien que l'any 22 doncs, va caure tant la rendibilitat. Bueno, no només dels fons, va ser a tots els nivells. Tota la bolsa a nivell internacional va caure.
Sí.
Vinga, el teu torn, Manel.
A veure, jo el que considero és que va una mica en el tarannà de com som com a ciutadans, no? I com pensem, no? El tema d'incentivar a l'estalvi, mira, gràcies a Déu, en aquest país i en tota Europa n'hi ha el concepte de retindre'ns dintre de la nòmina per un import perquè quan arribem a la jubilació tinguem uns ingressos que ens garantíssim tindre una pensió digna, no? Què és el que passa? Als Estats Units no passa, con lo qual la gent si té que estalviar de mutu propi, o sigui, tenen que ser ells els que s'estableixin pla de pensions pensant en la seva jubilació. I el que no ha tingut la sort de fer-ho, o no ha tingut la consciència de fer-ho, o les coses no li han anat com calia en la vida, doncs t'hi trobes gent amb molta, molta edat, tindre que guanyar-se les faves cada dia, anant per al carrer o buscant qualsevol manera d'ingressar diners, no? Con lo qual, el tema de la incentivació de l'estalvi a través d'ajudes fiscals no me'n sembla malament, no? Però també tenim que reconèixer que hi ha distints tipus de treballadors. N'hi ha els treballadors que tenen uns certs privilegis, no com treballadors, perquè al final treballa tothom, però el pertanya a una entitat com una entitat bancària o com una empresa semipública, etc, doncs n'hi ha els incentius que et dona l'empresa de retindre una quantitat de diners perquè al final puguis fer un monto total, no?, de recuperar-lo o invertir-ho en la teva pensió complementari de lo que cobris de la pensió. Però això no li passa a... Estem en un país de pimes, no? Això no passa a la petita empresa. La petita empresa, ninguna empresa fa una retenció als treballadors per tindre un pla de pensió establert, a no ser les grans companyies. Con lo qual, benvingut sigui el tema de la fiscalitat, d'ajudar a la fiscalitat perquè la gent estalviï, però al final la naturalesa humana nostra ens fa que si no tenim aquest incentiu, al final no estalviem o invertim en un altre puesto. Bueno, pues, és la nostra forma de fer.
No, estalviar sí que pots estalviar. No. El que passa és que utilitzes altres instruments per invertir. Exacte, i així. No els plans de pensió. Puesto, llavors sí. M'agradaria puntualitzar. Exactament. Als Estats Units el que fan molt els plans de pensions és els que fan via les empreses. Són les empreses, diguem-li, que generen els plans de pensions per als treballadors.
Que és el que aquí tampoc està funcionant, no?
No acaba d'arrencar.
Manel i Lourdes, una cosa, un dels grans problemes actuals, i no vull sortir del tema que estem tocant, és el tema de la vivenda. En el món immobiliari, si han abocat molts calés provenents de l'estalvi no remunerat, amb la qual s'ha convertit en una cova d'especuladors en general, i la gran banca és una de les grans culpables. La gran banca, no les caixes d'estalvi, que en tot cas teníem, no teníem gent política en els consells d'administració. Aquest va ser el gran problema quan els polítics van veure allà on hi havia caler, van col·locar gent del seu ram, de la seva pinya, en els consells d'administració, que dominessin, tinguessin una representació superior al 51%, i va passar el que va passar. El gran problema actual de la manca de vivenda va molt lligat als tripijocs de la gran banca, que es va apoderar via embargaments i via preus d'usura d'una sèrie de vivendes, que quan han vist que els hi feien nosa, els han venut a fons voltors, i aquí és on sorgeixen, per exemple, i direu que sóc un populista i no vaig amb aquesta línia, temes o exemples, mals exemples, com la Casa Ursulà a Barcelona i tantes altres coses. Preu de vivenda barat, qui ho faria? O atractiu?
Josep, però que al final tenim que entendre què és la banca. La banca, al final, no, és un organisme que el que es dedica és a guanyar diners.
Sí, com tothom, si us plau, jo no ho acabo d'entendre. Una botiga que compra per vendre el producte més car, què és el que fa? Aquí sempre
sí, però és l'única finalitat. Bueno, sí, però és l'única... La banca només té una finalitat.
Si la banca...
La botiga té que vendre un producte, té que comprar un producte a un majorista per després vendre-lo amb un marge, no? Sí. Almenys hi ha un producte, hi ha una fabricació, dona treball a algú, però al final la banca és especulativa. Només és guanyar diners.
No, és especulatiu. Sempre he sentit el mateix. Quan els inversors, diguem-li, porten els diners, són inversors que benvinguts, aplaudim. Quan marxen, perquè la cosa ja no els interessa, aleshores són els especuladors, voltors i tot el que vulgueu. Mireu una cosa, fa 70 anys, la gent que no tenia accés a tenir un préstec no es podia comprar cap casa. Els bancs, gràcies als bancs, van dissenyar els sistemes d'hipoteca amb la qual cosa la gent es va poder comprar cases. Vale, sí, et quedes, diguem-ne, enganxat, però et permet accedir, tens l'opció per accedir. I llavors una altra cosa, vull recordar-vos que el primer promotor de pisos que va oferir pisos als anys 60 a Punta Pala va ser la Caixa. La Caixa, la gent es tornava boja per tenir dret a un pis de la Caixa. Aleshores, aviam, és sempre amb els especuladors, aquesta gent que té tants diners i aquestes històries.
Per favor, un matís momentani, ràpidament. No compareu, no igualeu la gran banca a les caixes d'estalvi. La gran banca, el seu màxim interès, la seva màxima comprovació, és remunerar el màxim que pugui l'accionista.
El seu capital com, com qualsevol empresa, el una, la SEAT, l'Audi, la Mercedes, que és
no
el que
és
vol remunerar al màxim.
No és el mateix,
Lourdes. A mi m'agrada molt. M'agrada molt.
Les caixes d'estalvi, el benefici de final d'any, una molt bona part, que ultrapassava el 25% del benefici, anava a obra social
aviam,
i cultural.
Aviam, diem les coses
banc,
pel seu nom.
Les
caixes d'estalvi no tenien propietari, eren organismes benèfics. En canvi, els bancs...
Eren
organismes benèfics, que per això jo em vaig enfadar molt, perquè era un instrument financer del poble. En canvi, els bancs sempre han tingut al darrere propietaris, accionistes, que com tothom que té un duro, vigila pel seu propi interès. Escolta'm, per què està desapareixent el comerç? Per què desapareix el comerç? Perquè anem a comprar on està més econòmic, perquè està més barat.
Lourdes, sisplau. Lourdes, sisplau, hi ha un matís molt important en el que estàs dient, que tothom vol guanyar diners, no? Però hi ha alguns que en les inversions fan bullir la olla i n'hi ha altres que només busquen la rentabilitat ràpida i el repartir dividendos el abans possible.
Hi ha molta diferència. Perdona, que no conec... és que, escolta'm, no és l'interès ser obres benèfiques. No són hermanitas de la caritat, les empreses.
No parlo d'això.
Van a buscar el màxim rendiment, d'igual manera que tu, quan vas a comprar-te un cotxe...
Parlo de generar treball,
quan aneu a comprar-vos un cotxe, que aneu al concessionari, que és una mica més car, perquè, bueno, pues és que té més gastos, perquè paga el lloguer més car de la nau on té. No, home, no. Aneu a aquell que s'ofereix.
Preu, qualitat.
Hombre.
Escolteu, recentrem una miqueta el tema, amb el tema dels plans de pensions, concretament, que era un instrument que podia ajudar, tal com heu dit al principi, a complementar l'import de la pensió, i no oblidem que la dreta, de la mà del senyor Rajoy, va buidar la guardiola de les pensions en l'època de la crisi només amb 66.000 milions d'euros. Aleshores, tingueu en compte...
Digue'm el deute públic que tenim ara, per favor.
Deixa'm acabar, sisplau. Tinguem en compte que les puges de la pensió que s'apliquen actualment als jubilats va amb càrrec a més deute públic.
Això és el que estic dient. El Rajoy el que va fer és sanejar els forats que va deixar el senyor Zapatero. O no us en recordeu?
Al final...
A veure qui la diu més grossa.
A veure, intentem principalment no cridar, perquè si no, al final això és soroll i no entenem absolutament res. Tampoc no passa res si us trepitgeu, però que s'entengui, perquè si no, no hi ha manera d'arribar a bon port. I això havia de ser una conversa
un
tranquil·la i pacífica.
Per complementar la pensió. Actualment no té cap interès, cap ni un.
No, però per això mateix que estava indicant aquesta notícia, perquè no hi ha incentius fiscals. Per tant, ara qui pot...
Us podria explicar la meva experiència personal. Jo no vaig conèixer el Banc de Bilbao quan a mi em va prejubilar la Caixa d'Estalvis de Terrassa, que ara el mes que ve farà 16 anys. No vaig conèixer ni un IM. No vaig voler conèixer com a client al Banc de Bilbao, i quan vaig saber que em prejubilaven, que després ja em vaig jubilar, doncs vaig fer-me client de CaixaBank, ¿vale? Que encara conserva una miqueta la filosofia de les antigues caixes d'estalvi. Sabeu què tinc en el Banc de Bilbao? Un compte corrent obert amb saldo 0,00, obligat, perquè hi tinc encara el pla de pensions, que no el toco, perquè no me'l deixen ni traspassar una altra entitat, perquè el Banc de Bilbao me'l va mal convertir en un plan d'empleo, i l'única manera que tinc jo de recuperar aquests diners, recuperar o passar-los allà on jo vulgui, és quan jo mori, vi hereus la meva senyora o la meva filla. Això és indignant. Això és indignant.
Bueno, jo el que em pregunto ara, hi ha altres opcions, com apuntava la Lourdes, a l'hora d'intentar invertir uns calerons a aquelles persones que puguin per intentar treure la màxima rendibilitat dins de les
amb
nostres...
Amb 1.500 euros l'any, Carme, no... 1.500 euros l'any només, no?
No, jo ara no estic parlant ara dels plans de pensions. Estic parlant que els estalvis que puguem tenir, si els volem reinvertir, hi ha altres opcions. Però a mi m'agradaria saber, de totes aquestes opcions, quines són les que estan funcionant ara mateix, segons vosaltres?
L'estalvi no te'l paguen. L'estalvi no te'l paguen. Fons d'inversió, estructurats, risc. La gent gran vol assumir risc. Bueno, que inverteixes 30.000 euros a 3 anys...
Ja, però llavors, què estem fent? Estem posant els diners a sota del matalàs?
Lletres.
Hi ha inversions a curt termini o a llarg termini. Les lletres són una cosa a curt termini. Llavors...
Curt termini, lletres... Lletres del tresor?
Sí, per això, és a curt termini. Però llavors hi ha una realitat, no? Si tu vols que generar ingressos importants, assumeixes risc. I si vols, diguem-li, temes més conservadors, pues, llavors guanyes menys. No n'hi ha un altre.
Però, el perfil general del jubilat, de la gent gran, és menjar poc i pair bé. Risc zero.
Bueno,
risc zero.
Però la gent gran... La gent gran se suposa que ja ha pensat en el seu futur.
Vull dir, estalviar. I l'ideal és fer una mena de cistell que compensi productes que tinguin, diguem-li, més seguretat, més tranquil·litat, amb baix interès, amb d'altres productes que tinguin una mica més de risc i, per tant, la possibilitat de guanyar més. I buscar un equilibri. Però, clar, es necessita, diguem-li, molta formació financera
que no tenim.
I coneixem a la banca i coneixem a la gent que es dedica al món de la banca, no? Ja només tenim que recordar que això va fer clatar la burbuja immobiliària, no, la burbuja que va fer que tanquessin diverses companyies importants de financeres, precisament per juntar productes de baixa rentabilitat amb altres que no tenien cap rentabilitat. Alguns, o sigui, feien un paquet i d'aquest paquet li venien a tothom, no? I aleshores va fer un moment que va esclatar això i es van anar...
Estàs parlant de la crisi dels ninja? Estàs parlant de la crisi... Elisa Fondo Abadia ho explicava molt bé. Fondos estructurados.
Bé, us sembla que acabem la classe d'avui i anem al pati? Us sembla, no?
Anem al pati,
vinga, perquè ens queden 5 minutets i m'agradaria... Ja vam parlar en el seu moment de les denúncies, de les queixes dels veïns d'alguns barris de Barcelona que es queixaven del soroll, de la contaminació acústica que provocaven les activitats en els patis dels centres escolars. Ara, què passa? Doncs que hi ha una proposta de llei que vol aprovar el Parlament per blindar precisament els patis. La idea quina és? Modificar la normativa sobre la contaminació acústica i permetre que l'activitat es pugui desenvolupar entre les 7 del matí i les 9 del vespre. Bueno.
Aquí tindrien que anar a què va ser primer, l'ou o la gallina, no? Aquí, què va ser primer, no? Perquè molts col·legis van veure créixer al costat d'ells, no? Una sèrie d'edificacions que després es queixen de que això ha passat, per exemple, en el Prat, amb l'aeroport. Va créixer tant el Prat que es va anar a apropar a l'aeroport i al final els veïns d'aquests barris que estan propers a l'aeroport es queixen de la contaminació acústica dels avions que fan quan aterren o quan s'enlairen, no? I què és el problema? El problema a l'aeroport estava abans que el barri, no? I aquest és el problema, o sigui, que sapigué qui va ser el primer, no? I discutiblement li podíem ficar la culpa al senyor Ildefons Cerdà, no? Per fer les mansanes de l'Eixample, fer-les tan estretes o tan reduïdes, tindria que haver-les fet més amples i així el pati no contaminaria l'acústica de la gent. I entenc que precisament que la gent es pugui empipar per el fet del soroll que fa la canalla. Però és que la canalla no està per la nit, la canalla està a unes hores bastant normals. No sé per què la gent se té que queixar, no?
Que
quan
el
segurament
que...
el col·legi aquest porta 100 anys allà funcionant.
Ja, però la queixa apunta principalment al mal ús que fan alguns centres permetent activitats a hores ja no d'horari lectiu.
Carme, a mi em sembla molt assenyat aquest pic de conya que li ha posat el Manel, de que si era primer l'ou o la gallina. Jo, el que em suggereix aquesta proposta que heu fet del tema, és un adagi, un refrany català, que diu que el qui no té feina, el gat pentina.
Ah, mira.
Realment aquest és un tema que interessa a la gran massa del poble català? Realment, per exemple, per dir una altra burrada, és... la proposta del president del Parlament, el Josep Rull, de donar classes de català als parlamentaris?
Però, Josep...
Això és el que realment
Josep,
fa el país?
Possiblement no serà d'interès general, però sí que està perjudicant
que
a una part de la població que és molt important, que són els nens i que estan en un espai que és el que els hi correspon i desenvolupant una activitat que és la que toca.
Això toca a mi. Això s'arregla ràpid, Carme. Això s'arregla ràpid perquè amb el descens de la natalitat d'aquí 4 dies no hi haurà nens que criïn.
Anem per altra banda. Mira una cosa, jo don classe als nois de batxillerat. Al davant tinc una escola de nens petits. Hem de tancar finestres, portes de tot, del xivarri dels crits que fan. Ens impedeixen fer la nostra funció. Aleshores, hi ha un horari... Perdona, deixa'm acabar, si us plau.
No us trepitgeu perquè ens queda poc temps i hem de tancar.
Hi ha un horari en el que es pot fer soroll i un altre en el que no es pot fer soroll. S'ha de respectar la gent que viu a l'entorn i és malalta. Escolta'm, en una discoteca, oi que posen horaris? En un bar, que impedeixen determinat nivell de soroll? Mireu, els nens poden córrer i tal, amb un horari que estigui establert. Fora d'aquests horaris s'han d'adaptar les circumstàncies, que no són els únics que assisteixen. Existeixen gent malalta, existeixen gent que treballa per la nit, hi ha moltes circumstàncies.
Mira,
hi ha una cosa que no he sentit a parlar, i amb això acabem, és que enlloc no he vist que ningú parli d'una trobada entre les dues parts implicades
ara,
i que hagin arribat
ara,
a un acord. Ho deixem
clar
aquí.
Clar que sí, és el que es toca. Vinga,
gràcies,
companys, gràcies per tot.
Que vagi molt bé, adéu-siau.
A veure, adéu.
Molt bona tarda a tots, que vagi molt bé, adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.